Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Durant l'última dècada, els barris de Barcelona han experimentat grans canvis en la balança del creixement demogràfic, la distribució de la qualitat de vida, els eixos d'interès turístic, els objectius dels inversors i el destí dels principals esforços per millorar espais estratègics.
Segurament el més evident es constata al llarg de l'eix que marca l'Avinguda Diagonal, mentre que fa 20 anys la zona més cobejada, allà on es desenvolupava l'activitat universitària o les zones predilectes per l'establiment d'oficines i seus empresarials, era clarament la part alta de l'Avinguda, avui dia el creixement i l'interès pivoten en direcció al mar, al nord de les Glòries i Poble Nou, quedant al mig el centre històric i l'Eixample en una batalla per l'apropiació de l'espai on el ciutadà resident s'ha vist obligat a retirar-se i cedir protagonisme al turisme i la indústria de l'oci, mentre els efectes de la gentrificació anaven alterant els usos i les característiques dels perfils humans.
A banda i banda d'aquest gran eix, a l'àrea metropolitana també anaven progressant els grans barris dormitori, que des dels anys 60 s'escampaven pel nord, a Nou Barris i Sant Andreu, fins a Santa Coloma de Gramenet i Badalona, i també al sud, a la zona franca, i els municipis més costaners de la Llera del Llobregat, sempre marcats per un elevat risc d'aglutinar fenòmens d'exclusió social entre els seus habitants.
És just en aquesta última zona on s'ubica Sant Cosme, el barri on Raquel Colacios, professora de la UIC Barcelona School of Architecture, s'ha centrat a estudiar com han intervingut els col·lectius humans que s'hi van establir, majoritàriament immigrants de la resta de l'Estat, durant les dècades dels anys 60 i 70, i com els processos de reconstrucció i millora dels barris, durant les dècades posteriors, als anys 80 i 90, han transformat les realitats socials, fins a arribar al present, marcat per les noves onades migratòries de molt més diverses procedències ja durant el segle XXI.
L'estudi s'ha publicat a l'Italian Journal of Planning Practice i en ell també han participat reconegudes expertes en els processos de gentrificació a les metròpolis de tot el món, com ara Carmen Mendoza Rierol i Isabel Angelowski.
La principal conclusió és que l'estímul de la participació veïnal en les decisions estratègiques i urbanístiques d'aquests espais provoca un augment del sentiment de pertinença i aquest factor emocional esdevé cabdal per autorregular i controlar els riscos d'exclusió social, la proliferació de guetos i la segregació.
La perspectiva històrica que traça l'estudi és de gran valor per entendre la realitat present i veure com aquests barris afronten el més immediat futur, enmig de noves tensions i vectors que en el passat no havien estat tan determinants, com ara la necessitat de racionalitzar dràsticament l'espai disponible, però sobretot per l'establiment de polítiques adequades que modulin i facin sostenibles els efectes de la gentrificació, de les activitats turístiques, del preu de l'habitatge, dels nous hàbits de l'economia postindustrial i de les noves formes d'especulació salvatge.
El tema és apassionant i té tantes derivacions que ens ha semblat molt útil trobar-nos amb Raquel Colacios per parlar-ne una mica més en detall.
Perspectiva.
Raquel Colacios, bon dia i gràcies per apropar-te als micròfons de la Perspectiva de Catalunya Ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Ens parles d'un estudi, un treball de camp primer de tot, molt exhaustiu, aquesta zona de Sant Cosme, i que ens remunta als anys aquests que col·loquialment coneixem com els del desarrollisme, al voltant dels anys 60, i bé, el primer que experimentem doncs és bé un procés força habitual a les perifèries de les grans ciutats catalanes, no?
Sí, de fet, la construcció de polígons de vivenda va ser un procés habitual doncs per allotjar les grans onades d'immigrants que van arribar en aquestes èpoques, i Sant Cosme és un exemple al qual vaig voler analitzar i sobretot estudiar com ha sigut el recorregut al llarg del temps i veure com ha sigut la integració d'aquests habitants a dintre del seu propi barri, però també a dins de les poblacions on han estat insertats aquests polígons, no?
Bé, contemplem diverses fases. La primera de totes, que ens portaria fins mitjans dels anys 70, als inicis d'això que coneixem ara com a democràcia, que està marcada per una iniciativa veïnal molt important, no?
Sí. De fet, el cas de Sant Cosme va sortir a la llum un procés que és bastant desconegut, és a dir, Sant Cosme es va reconstruir totalment a partir dels anys de principis dels anys 70 fins a principis del 2000, però va ser una reconstrucció que va tenir una part molt important d'implicació veïnal. va començar amb una lluita veïnal per demanar un barri digne.
És a dir, que a partir d'aquest procés sorgeix la implicació de l'Ajuntament.
Exacte. Va ser la pressió dels veïns fins a mitjans dels 80. Després això va traspassar a mans de l'administració pública, però bueno, el gran resultat d'aquesta participació veïnal va ser doncs, que ens trobem en un barri on hi ha un sentiment de pertinença molt important per poder lluitar contra possibles reptes que hi ha avui en dia en qualsevol barri de les perifèries de Barcelona.
Sí, en diem perifèria perquè realment ho és, però de fet està en un punt on li va de ben poc de constituir un centre d'atracció turística molt interessant.
Realment té una situació bastant estratègica, està molt a prop d'un centre urbà com el Prat, molt a prop de la platja, de fet té un camí que et porta fins al mar, molt a prop de Montjuïc i de l'aeroport. Té una situació molt estratègica que el fa un barri doncs, atractiu a nivell de localització. Jo crec que aquesta identitat comunitària que trobem avui en dia és realment un valor que té el barri per lluitar contra possibles efectes de gentrificacions o turistificacions que encara no s'han donat, però són amenaces que poden arribar algun dia.
No, poden arribar algun dia i són les orelles d'un llop que ja estem veient en altres llocs, com és el cas de Diagonal Mar, Tocar de la Mina, per exemple.
Exacte. Clar, són situacions molt diferents, però sí que és veritat que la història ens ensenya doncs, que és un procés que es repeteix, és un procés que sempre doncs, es va movent d'un barri a l'altre, perquè al final són moviments de població, i per mi descobrir que hi ha aquest sentiment tan fort d'arrelament amb el barri és clau per poder lluitar i per poder realment generar moviments que vagin a favor de que sigui la gent del barri qui decideixi sobre el seu model de futur.
A més, bé, es produeix una tasca social que en realitat haurien d'assumir les administracions, però el cas és que estem parlant de persones que van arribar a Catalunya, a Barcelona, a Sant Cosme, en aquest cas, al voltant dels anys 60, potser alguns molt abans, però bé, en aquest segle XXI ens trobem amb una nova gran tongada de nouvinguts, ja no només de l'estat espanyol, sinó de tot el món, i Sant Cosme no ha estat aliè a tot això, oi?
Sí que hi ha població d'altres nacionalitats, hi ha població d'altres llocs, però tampoc hi ha hagut una substitució poblacional molt elevada a Sant Cosme. La majoria de pisos són de propietat i això fa també que hi hagi poca varietat. Diguéssim que els propietaris originals, molts, encara continuen sent els propietaris avui en dia. Sí que és veritat que això es pot donar i que, mica en mica, van arribant immigrants d'altres procedències. I també precisament per això, i hi ha molts estudis que ho corroboren, quan un barri troba una població que té aquest arrelament, és més fàcil també pels nouvinguts integrar-se. I això hi ha estudis que ho demostren i de fet en el propi barri es pot constatar. Vull dir, jo he parlat amb gent nouvinguda i senten també aquesta sensació de sentir-se benvinguts.
Bé, un sentiment de pertinença o d'integració que també ve molt donat pels espais. I aquí hi ha una de les particularitats també, no? Que aquí a Sant Cosme ens trobem que fins i tot aquestes iniciatives veïnals han dirigit o han determinat com volen que siguin els seus propis habitatges, oi?
Sí, això va ser una descoberta molt interessant perquè, bueno, per mi com a arquitecte també és molt interessant entendre el procés de disseny i el procés de projectual i entendre que no va ser només una lluita i una, diguéssim, un acte activista, sinó que va ser realment un procés d'implicació veïnal en la presa de decisions. És molt interessant entendre com ara hi ha molta gent que estudia processos de participació veïnal, processos de resiliència comunitària, i realment es defineixen com això, com un grup de població decideix sobre el seu model. Parlant de que estàvem en els principis dels anys 70, això ja es donava, no? I és un exemple molt clar de com el propi veïnat va decidir sobre quin volia que fos el seu model. Van arribar fins i tot a construir un pis pilot, els propis veïns, que servia com a model i perquè la gent pogués decidir què és el que més li agradava, què és el que millor li funcionava, etc. No? I les conclusions que van extreure d'aquest procés les van traslladar als arquitectes que després van construir els pisos de Sant Cosme.
Bé, fet, això seria ja un fet històric que podem constatar, però el present de Sant Cosme ve donat també per l'emergència d'una nova generació de gent jove que també es troba amb uns determinats problemes que no tenen res a veure particularment amb el cas de Sant Cosme, sinó amb la societat en general, que és pràcticament impossible accedir al mercat de l'habitatge, sigui de venda, sigui de lloguer, i ens trobem que aquestes idees d'apropiació de les iniciatives tornen a revifar, no?
Sí, evidentment jo crec que en moments i en èpoques de crisi és quan, des de la base, diguéssim, la comunitat, ja que potser no troba la resposta en l'administració pública, trobes altres vies per poder, al final, definir el teu futur, perquè el que no pots fer és quedar-te de braços creuats, no? I aleshores és quan s'exploren altres models, no? Models de cooperatives que estan emergint ara mateix com a alternatives al que ja està establert. En el cas de Sant Cosme, és un barri que està encara diguéssim, tranquil en aquest aspecte.
Que està tranquil vols dir que el sector dels negocis encara no el té ubicat com un objectiu estratègic, no?
Sí, sí. Això em refereixo.
Bé, el cas és que ens trobem en un present on algunes d'aquestes variables que s'han anat produint al llarg d'aquests 40-50 anys es poden modificar. Hi ha algunes finestres d'oportunitat o de fatalitat, segons com ho mirem, i la primera d'elles seria que bé, la protecció d'aquestes vivendes arriba a la seva fi, és a dir, que d'aquí 4 dies s'obre aquí la possibilitat de que molts d'aquests veïns puguin vendre els seus habitatges a un preu de mercat, per exemple, no?
Exacte, Sant Cosme entra ara en fase de doncs que s'acaba la protecció oficial després de, crec que eren 30 anys, i ara doncs els usuaris poden vendre les seves vivendes a preu de mercat. Clar, això obre un escenari nou. A més, estem parlant de que tenim una nova línia de metro que arriba a Sant Cosme. Això també fa un escenari encara més atractiu. I això, doncs bé, és una mica estar a l'expectativa, aviam què passarà. Em consta que l'Ajuntament també està molt conscient d'aquesta nova situació i estan treballant per intentar mantenir aquest barri amb tots els aspectes positius que té ara, intentant incorporar nous models cooperatius o d'activitats que puguin portar gent nova al barri, però sense que s'impliqui una substitució poblacional, que això és el que, doncs, evidentment, no es vol des de l'Ajuntament, no? Que la gent hagi de marxar, sinó que si la gent marxa és perquè vol. No?
Quin perill. Bé, esperem que aquestes siguin les intencions veritables que hi ha al darrere de l'Ajuntament, perquè no es tracta aquí de criticar a ningú, o més aviat es tracta de criticar-los a tots, sense excepció, perquè la qüestió és que, bé, darrere d'aquest postureig i d'aquestes aparences es poden amagar altres coses que ara potser no sabem, no? Tant de bo no sigui així. Agraïts per conèixer els resultats d'aquest estudi, Raquel Colacios, i gràcies per venir-ho a explicar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu.
El cas de Sant Cosme no és escadusser ni exclusiu, ans al contrari, és molt representatiu de les realitats que es produeixen al llarg i ample de l'àrea metropolitana de Barcelona. I ja que estem parlant de les tasques que desenvolupa la UIC Barcelona School of Architecture en matèria d'arquitectura social i d'emergència, ens volem aturar uns moments en un projecte que ens porta al Perú.
Perspectiva.
Estudiants del Màster Oficial en Cooperació Internacional a l'Arquitectura Sostenible d'Emergència de la UIC Barcelona School of Architecture van participar entre els dies 19 i 29 de gener en un taller internacional per la recuperació d'espais públics a la localitat de Pedregal Grande, al Perú, una zona devastada per les inundacions del riu Piura durant el fenomen del Nen Costaner fa més de 2 anys. Una de les àrees més afectades va ser la del Pedregal. Més de 3.000 persones van perdre les seves llars i gairebé 3 anys després del desastre, els residents continuen lluitant per la reconstrucció dels seus habitatges i la recuperació dels espais públics.
El projecte ha implicat 26 alumnes de la Universitat Barcelonina en col·laboració amb 14 estudiants d'arquitectura de la Universitat de Piura, al Perú, i altres 5 alumnes de la Royal Melbourne Institute of Technology d'Austràlia. I s'ha materialitzat en la construcció d'un parc refugi infantil amb jocs integrats que, a banda de fomentar l'activitat psicomotriu dels nens i nenes del Pedregal, respon a la proposta estratègica d'una ruta d'evacuació en previsió de la possible repetició d'un esdeveniment climàtic similar. Carmen Mendoza Arroyo és la directora del projecte.
És més que un parc per nens i nenes. perquè forma part d'un sistema d'espais públics que entre si composen un circuit d'evacuació i protecció en cas d'inundacions. Per aquest motiu, el disseny del parc inclou també una plataforma elevada per resguardar els infants. Per altra banda, es preveu una segona fase del parc, la construcció d'un aiguamoll artificial que servirà per netejar l'aigua dels canals, que ara mateix estan molt contaminats. La continuïtat també és donada perquè ens agradarà tornar-hi l'any vinent, com hem fet en d'altres projectes, seguint la segona fase del parc, així com treballar en una altra zona del municipi a petició dels veïns i veïnes.
És, doncs, un projecte que ultrapassa el concepte d'arquitectura d'emergència per abordar la qüestió des de la visió més àmplia del disseny humanitari i l'adequació d'estructures per afrontar realitats a llarg termini, com les que pot generar el canvi climàtic o les situacions de precarietat social cronificades, tal com han fet en edicions anteriors d'aquest màster a l'Equador, a la favela de Rio das Pedras del Brasil, a la frontera mexicana amb Estats Units, entre Tijuana i San Diego, o amb estratègies d'integració urbana dels refugiats de Tessalònica a Grècia.
El que té de singular els nostres projectes amb d'altres és que incorporen una metodologia que consisteix en integrar la capa social del lloc com a part del procés de disseny i intenta contribuir amb la transferència i coproducció de l'arquitectura i l'urbanisme amb la comunitat local i d'aquesta manera aconseguir el seu empoderament i poder de decisió sobre el seu entorn construït.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.